A l'alimentació conscient d'aquest mes tenim un duet. Una de les nostres dietistes nutricionistes habituals, l'Anna Ferrés, del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
I l'Anna ve acompanyada de la psicòloga Vanna Di Marco. Bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Anna, necessitem psicòloga perquè avui parlarem del menjar emocional, un concepte molt novedor, molt trencador.
Totalment. És un concepte que habitualment a l'ambulatori ens hi trobem i ens unim molt a aquest binomi per poder-ne treballar amb més profunditat i per això em fa molta il·lusió que avui ens acompanyi.
Doncs, Vanna, comencem explicant què és aquest concepte de menjar emocional.
Doncs el menjar emocional es pot definir com un estat en què el meu cos desitja menjar i no per una necessitat fisiològica, sinó com una conseqüència a una emoció. Que normalment està associat, dius que és un tema molt innovador, però nosaltres és que no parem d'escoltar-lo. La gent l'associa molt a les emocions que són més desagradables, no? Aquest menjar per ansietat, o com si el menjar emocional fos una cosa poc sana o que estigués malament.
Sí, jo potser deia que era novedor, trencador, el terme, però sí que ara, quan començaves a parlar, tothom segur que li ve aquella típica imatge de pel·li americana, de la noia que ha tingut un disgust amorós i que fa, obre aquelles superneveres americanes de dos portes, agafa un pot de gelat de XXL, de no sé quants quilos, i amb una cullera supera comença a atracar-se, no?
Això i a les 4 de la matinada, no?
Sí, hores intempestives, tirar del sofà de qualsevol manera...
Sí, 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 totalment. I està aquest cliché, no? Però nosaltres també volem desestigmatitzar, disculpeu, aquest terme perquè nosaltres en general, o sigui, l'espècie humana, moltes vegades mengem com a conseqüència una emoció. Doncs no ho sé, una festa d'aniversari es menja, una trobada amb amigues es menja, aquest menjar que em recorda la meva infància, no? O sigui, és normal menjar per emocions. El que passa és que ara mateix està aquest terme de menjar emocional en resposta a una emoció més desagradable, no? El que sí que volem dir és que menjar com a conseqüència d'una emoció no té per què ser dolent. El problema entra quan és la meva única font de regulació. És a dir, jo estic sentint una emoció desagradable i per calmar-la o per gestionar-la, l'única cosa que em serveix és el menjar. Aquí és on sí que hi ha un problema. I per això avui també volem donar una miqueta d'estratègies perquè el menjar no només sigui la meva font de satisfacció i de regulació emocional. Però deixant clar això, que el menjar per emocions és completament normal i que haurem de també identificar aquest menjar emocional per veure què podem fer. No? A veure si aquest menjar és que jo tinc gana perquè fa 5 hores que no menjo, o potser és que ha passat aquest desengany amorós o el que sigui que comentaves tu, Sílvia.
Un disgust o el que sigui, no?
Sí, o la pura vida estressant que tenim. També l'estrès també ens pot generar això.
L'estrès també genera...
Sí, i aquí sí que ens haurem de parar i a veure què podem fer.
Doncs avui en aquest capítol d'alimentació conscient esperem donar-vos aquestes eines. Anna, què et sembla si obrim una mica el ventall i mirem quants tipus de gana hi ha, quan tenim gana realment darrere què hi ha?
Doncs mira, hi ha molts tipus a nivell de gana i us proposo que a mesura que m'aneu sentint aneu experimentant una mica i anar-vos traslladant mentalment a aquestes experiències. Primer, tenim aquest menjar visual, no? Imagineu-vos, m'arriba el plat a taula, jo me'l miro i hi ha plats que m'entren per la vista i me'ls vull menjar, sí, per com me l'han presentat, pel plat que és preciós, per com me l'han posat, pels colors, per la combinació, no? Aquesta part visual, tot això ja comença a activar tot aquest sistema que ara s'estava comentant. Tenim també aquesta part més olfactiva, no? Quan jo l'oloro, una olor agradable, més desagradable, que em transporta, una olor familiar o una olor de restaurant. Tot això també, mica en mica, em va activant. També tenim el menjar bucal, com acostumem a dir, no? Se'm fa la boca aigua, perquè és aquesta part que m'omple, aquesta salivera que tots sentim, no? Quan ja tenim el plat a prop. Després també tenim aquest menjar més cel·lular, més de desig. Després ens apareix aquest menjar més mental, aquest m'agrada, que aquest habitualment va molt associat als diferents sabors que tenim presents, no? Aquest gust més àcid, més amarg, més picant, més dolç, més salat, o aquest umami que ens ho omple tot. Aquí hi ha moltíssima preferència alimentària. Després tenim també aquest menjar emocional, aquest més de nostàlgia, de record, de vinculat a emoció. I per últim tenim aquest menjar més de l'estómac. I dintre d'aquest menjar més de l'estómac, aquest més de fisiològic, tenim aquest menjar més de fisiologia, més de necessitat, o menjar una mica més d'hàbit. I aquest és el que una mica us proposem també poder identificar i discernir.
Doncs aviam, pistes, claus per identificar aquest menjar emocional que l'Havana ja ens ha deixat clar d'entrada, que no és negatiu de per se.
Per poder identificar una mica més aquest menjar emocional o aquesta gana emocional i aquesta gana més fisiològica, comencem una mica, si de cas, per la fisiològica i després ens anem endinsant mica a mica a la més emocional. No? D'entrada, aquesta gana fisiològica és una gana localitzada a nivell d'estómac. És una gana que apareix a poc, de manera progressiva, i que la persona pot anar esperant una mica, una estona, perquè aquesta gana pugui ser satisfeta, no és explosiva. I un cop jo menjo algun aliment que no té cap mena de preferència alimentària, perquè tinc una gana fisiològica, un cop acabo de menjar, satisfà aquesta menjar i em sento bé. I dintre d'aquesta gana fisiològica, com la identificaré a nivell d'organisme? És una gana que apareix l'hormona de la grelina. L'hormona de la grelina es secreta a nivell d'estómac, val? I aquesta hormona es secreta quan el meu sucre, la meva glucosa en sang, baixa i li diuen al meu estómac, no? Ho envia a l'hipotàlem i diu, ei, tinc gana, activa'm el menjar. I em dona la senyal, i aquí és quan apareix, menjo, i aquest circuit queda resolt.
Aquesta sensació, doncs, està molt localitzada a l'estómac.
Totalment. La grelina apareix a l'estómac, que és aquesta hormona de gana.
Tinc gana.
Tinc gana.
Cervell, tinc gana.
Exacte, cervell, tinc gana, dona'm menjar. I no és un menjar de preferència, és un menjar.
Tant és alimentar-se.
És alimentar-se. Li és igual si li dones una poma, un bròquil, un fruit sec. Tinc gana i és una gana fisiològica. Necessito restablir aquesta glicèmia a la sang. Un cop aquesta glucosa arriba, no, a les meves cèl·lules sanguínies, activa la leptina, que es produeix en el teixit adipós, en el greix que tenim en l'organisme, i aquesta leptina, que és la gana de la societat, li diu al cervell, ei, que ja he rebut menjar, estic tip, estic saciat, prou. Sí? I aquí tindríem aquest procés de gana fisiològica. Quan apareix aquesta gana emocional, no segueix del tot aquest patró. Agafa un patró, no? Com tot el que us ha comentat l'Havana fa un moment, és aquesta gana més sobtada, més vinculada a una conseqüència d'una emoció que nosaltres podem arribar a sentir. Aquesta gana més emocional és urgent i necessita ser satisfeta de manera ràpida, immediata, instantània. És una gana que per poder ser satisfeta no puc parar de menjar, he de continuar menjant. És una gana d'entull. I sovint és una gana de preferència alimentària. No qualsevol aliment me la satisfà i me la pal·lia. Necessito aquests aliments més palatables, més rics en greixos, més rics en sal, en sucres, aquests que dònicament m'agraden molt més. I un cop acabo jo de menjar, és una gana que sovint em genera un malestar per haver-la ingerit.
Emocional o físic, o tot, aquest malestar?
És que a vegades pot ser que estem tan plens que ens fa mal la panxa.
Fins i tot físic,
sí, eh? Sí, i tant. I, clar, hi ha una cosa que no hem dit, i és que aquesta gana, que és més emocional, també ens pot provocar sentiments desagradables, no només haver-los sentit i menjo, sinó haver-los sentit, menjo, i tot i així genera falta de control. Sento que perdo el control i he de menjar molt, 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 molt. Culpa per haver menjat després tot el que he menjat. I pot ser que hi ha gent inclús que ha arribat a vomitar perquè ha menjat molt. Perquè la meva ansietat no rebaixa i he de seguir menjant. També passa, que això, Anna, ho comentaràs, que moltes vegades són aliments que de normal no ens permetem menjar. Llavors, ja un cop que he menjat, ja és igual, doncs m'ho menjo tot. No? Llavors, això també
ja que provoca. Estic posada fins baix, no?
Sí, 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 totalment
és així. La bossa de patates, per exemple, el gelat que dèiem abans.
Algo que potser no m'he de menjar de primeres, o amb dos patates no em sacio, llavors m'ho he de menjar tot.
El dubte del milió, Anna, que segur que estan compartint molts oients ara mateix després d'escoltar-vos, és si faig restricció alimentària, si menjo menys, m'aprimaré? Em servirà per aprimar-me?
Sílvia, això és totalment fals. De fet, és una creença molt arrelada, no? Que si menjo menys m'aprimaré. I la fisiologia humana ens determina una cosa totalment diferent i seguint una mica amb el que l'Avan ens comentava fa un moment, aquesta restricció ens augmenta aquest desig, no? I ens entra en un cercle viciós de dieta, si és que com a terme quedaria correcte. Llavors ens agradaria poder explorar-lo una mica més i poder-lo desenvolupar. Així d'entrada, no? Aquest desig, no? O aquesta restricció alimentària sovint ve promoguda per un desig sovint de perdre pes, no? Llavors, quan entro en aquest punt de desig de perdre pes, entro en aquesta dieta restrictiva o baixa nutricionalment, amb els riscos que això comporta, eh? Perquè quan jo començo a fer una restricció calòrica, en aquest procés es perd poc greix, però es perd molt de múscul i molta hidratació, molt de líquid. Jo continuo amb aquest procés, no? Amb el risc de carències nutricionals que això suposa, perquè com he baixat la meva ingesta, hi poden haver carències nutricionals. Un cop jo continuo amb aquest procés, jo tinc gana, perquè estic fent una restricció alimentària que probablement no desitjo, tinc més gana, però dic, bueno, ho estic fent. Vaig aguantar, aguanto, i aquest procés d'aguantar el que fa és que aparegui doncs, aquesta ansietat, aquesta fatiga, aquesta gana, fins que arriba un moment que jo no puc aguantar i abandono aquest procés de dieta i el meu cos recupera aquest greix, però no recupera el múscul. I això és molt important de conèixer, val? Perquè a nivell muscular ens interessa moltíssim preservar-lo per la mobilitat, pel bon funcionament del metabolisme, per l'activació. I què passa aquí? Que no només apareix aquest punt de recuperar, apareixen també aquests sentiments que molt bé comentava l'Avana, aquesta sensació de culpa, d'ansietat, de fracàs, i a nivell més metabòlic apareix aquest mode que nosaltres li diem el mode rebot, el mode estalvi. L'organisme ha après a viure amb menys, amb la qual cosa, quan jo li dono aquesta diferència alimentària inicial, és quan es torna a engreixar i recupera aquest pes perdut. I un cop aquí, tornem a entrar en el mateix cercle.
És una roda.
Exacte, és una roda. Passat un temps, passats uns mesos, dic, vinga, vull tornar a entrar en un procés
de dieta. Em sento motivada, ara puc, no?
Ara puc, i torno. Torna a entrar aquest desig, torna a entrar aquest cercle, i així successivament.
Per tant, aquesta no és mai l'opció.
De fet, la idea és que és un procés no sostenible a llarg termini, perquè tard o d'hora abandono. Què proposem? Un canvi d'hàbits alimentaris progressiu i que sigui sostenible a llarg termini. Mica en mica, a poc, el que anem parlant cada vegada que compartim aquí a l'alimentació conscient.
Anar introduint primer petits canvis, mica en mica, anar-los assentant i anar pel següent.
Exacte.
Amb tranquil·litat.
I que cada un sigui amable amb un mateix a l'hora de produir-se canvis, eh? Vull dir, imagineu-vos que ara tenim algun dels oients que cada dia en el seu cafè de l'esmorzar i afegeix 2 cullerades de sucre. No he de passar de les 2 al 0, hi ha una escala de grisos, anem a fer-ho mica en mica i anem a passar de 2 a 2,75, de 2,75 a 2,5, ai, disculpeu-me, de 2 a 1,75, de 1,75 a 1,5, i així successivament i com menys millor. I si de 2 a 1,75 em costa, em quedo a 1,80.
Parlava d'amabilitat amb nosaltres mateixos, Vanna, que aquesta també és la pedra de toc, no? Que som molt autoexigents.
És que a vegades costa ser amable amb un mateix, eh? I sobretot amb el tema de la nutrició, del pes, de la figura, tenim, doncs, la societat, la cultura, també ens bombardeja a vegades amb un estereotip d'un cos, no? Que un és més bonic que altre, i això pot crear molta insatisfacció i molt de fracàs, no? Per no poder tenir algú que potser és que no s'ha de tenir, no és real. Però, bueno, a poc anirem tirant endavant.
Sempre a l'alimentació conscient busquem uns minuts per dedicar què trobem al mercat en aquesta època de l'any i fem un repàs a l'oferta. Anna, som a principis de maig, tot esclata. La veritat és que ara els colors i tot convida a comprar fruita i verdura.
Plenament, Sílvia. A nivell de verdures i hortalisses, doncs res, continuem amb aquesta època de cebes, d'alls tendres, alls secs, disculpeu-me, del blat de moro, bledes, enciams, pastanagues, i també trobem aquí ortigues, roselles, les estrelles d'aquest mes. Comença la mongeta tendra, el carbassó, que ja en tenim ganes, portem un any esperant. I així una mica més, què se'ns acaba aquesta temporada? Se'ns acaben les coliflors, les carbasses, la carxofa, algun calçot encara remanent, algunes cols, el que són els espàrrecs, les faves, les malves. I a nivell de fruites, ara aquí sí, apareixen els colors, les cireres, tot el que són els primers nespres, els primers albercocs, i ja comença també a quedar una mica més enrere aquestes fruites més cítriques, mandarines, taronges, i també fins i tot s'acaben algunes pomes ja.
I amb tots aquests ingredients tan suculents farem alguna cosa, sempre hi ha una recepta. Què ens proposes?
Doncs mira, Sílvia, avui va així una amanida dels sentits que l'hem batejat per poder vincular aquest menjar emocional i aquests colors que entren de temporada. És una amanida molt senzilla. A nivell d'ingredients, posem-hi una part verda, que sempre us animem, proposem un enciam, però podria ser qualsevol altra part verda, uns pèsols, que també els tenim de temporada, pèsols tendres, una ceba tendra i una fruita al gust. Nosaltres proposem cirera i nespre, però cada un també podem posar, per exemple, una maduixa, una miqueta de mandarina, una taronja. Llavors busquem un punt texturitzant, una nou del país, unes pipes de carbassa i, per acabar, un formatge feta o qualsevol altre formatge que us pugui agradar. Senzillament, agafem els aliments, rentem-los bé, tallem a trossos, posem en un bol i afegim les quatre nous, les quatre pipes de carbassa, el formatge a trossos, barregem bé i amanim el gust amb una mica d'oli, de vinagre, de llimona i simplement a menjar.
Tenim aquesta amanida fantàstica, aquesta amanida dels sentits que ens ha proposat l'Anna. Bana, com la mengem? Quina intencionalitat? Com ho fem?
Volíem donar-vos una recomanació per menjar. I, de fet, Sílvia, t'hem portat un petit repte perquè puguis fer-lo conjuntament amb els nostres oients.
Ah, sí? Que bé. Aviam, explica'm.
Mira, la cosa és, quan jo poso l'ansietat, però bueno, quan jo sento, imagineu-vos, ansietat i jo vaig directament al menjar, el que volem intentar és que ens donem un punt de pausa, que fem un pont. Sí, és a dir, jo estic sentint ansietat, primer de tot identifico que estic sentint ansietat, que la meva via d'escape podria ser el menjar, però que sé que això pot ser una cosa que no em pot anar del tot bé perquè no tinc aquesta gana, no? Llavors, la cosa seria regular una miqueta aquesta ansietat i després, tot i així, si hi ha gana, doncs ens mengem el que haguem de menjar, eh? Per regular aquesta ansietat, podem començar primer amb el més bàsic, que és fer unes respiracions. És una estratègia gratis, que té tothom, i que va bé practicar-ho.
Respirar profundament.
Profundament, això és, que baixi fins a baix. Fer unes petites respiracions i després, a l'hora de menjar, intentar focalitzar la nostra atenció no només en l'acte de tragar, perquè, de fet, no sé si us passa, eh?, però a vegades triguem a menjar quan? 5 minuts? No ho sé, eh?
Anem molt ràpid.
Anem amb tàper, anem a vegades ràpid perquè literalment tinc 15 minuts per menjar i he de fer un munt de coses encara. Llavors, aquesta estratègia o el que us convidem a fer avui és donar-nos una pausa. Una pausa per assaborir una miqueta, per donar-li atenció una miqueta al menjar i no només al he de menjar per saciar aquesta gana vinculada a l'ansietat i ràpid, ràpid, ràpid. Llavors, si et va bé, Sílvia, és agafa una pansa.
M'han dut un paquet de panses.
Sí.
Una només, ja la tinc.
Una només, sí. Agafa una pansa i convidem els oients.
Ui, estic sentint l'aroma ja.
Perfecte, perquè és una part d'aquest exercici.
És el menjar olfactiu que dèiem fa un moment.
Sí, i convidem els oients a l'hora de menjar, no només simplement punxar la amanida, en aquest cas, i tragar, sinó donar-nos una miqueta més de temps, no? Llavors seria fer aquestes respiracions i després, imagineu-vos que teniu aquesta fantàstica amanida que us ha dit l'Anna, parem atenció primer als colors, i tu sí que ho pots fer amb aquesta pansa. Par atenció als colors. Amb aquesta amanida que hem vist verd, hem vist potser vermell per la maduixa, hem vist blanca la ceba. Fixeu-vos també en això. Fixeu-vos en la textura que pot tenir cada aliment. Punxeu una miqueta de tot aquest menjar i mireu-lo.
La pansa es presta, és rugosa, té aquesta textura...
De fet, la pansa és un exercici que fem també amb els grups que fa l'Anna i ajuda molt bé això, no? A donar més atenció, que no només, perquè si jo t'hagués donat una pansa sin más, tu haguessis fet cloc i te l'haguessis menjat en un segon i no
l'hagués ensumat, ni l'hagués tocat, ni me l'hagués mirat.
No? Llavors, per exemple, el següent pas, ensuma aquesta pansa i que els oients puguin ensumar també aquesta forquilla amb tots els seus...
És brutal, olors. Perquè és molt aromàtica, va molt bé.
Totalment. Poseu-vos aquest menjar a la boca i jo et diria, Sílvia, posa't a la boca però no traguis. I noteu la textura. De fet, aquí també és un moment per notar els sabors que deia l'Anna, perquè si tenim aquesta amanida que ha fet, doncs tenim la maduixa dolça o potser la taronja àcida, l'enciam, no? I amb aquesta pansa també notes aquest sabor que va movent-se.
Sí, perquè una cosa és tocar la textura a través dels dits i l'altra a la boca, a la llengua. És diferent.
Totalment. Llavors, quan ja haguem passat una miqueta el menjar per la boca i que s'hagi impregnat bé aquest sabor, mossegueu-la. I a cada mos també notem la diferència, sí? De com es va produint aquesta acció de menjar, que no només és empassar, sinó és donar-nos un temps per prestar atenció en el moment d'ara. I quan estiguem ja amb aquest menjar a la boca, ens l'empassem i veiem també el gust que deixa. Sí, quan fem aquest exercici, em venen pensaments o preocupacions o el que sigui, no passa absolutament res perquè és absolutament normal i tornem en el moment present i li dediquem una miqueta més de temps a l'hora de menjar.
Sí? I quan hàgim baixat revolucions, per dir d'alguna manera, ens mengem tranquil·lament l'amanida.
Això mateix. La cosa seria intentar baixar una miqueta les revolucions. Després, si hem de menjar-nos l'amanida o el que sigui que tinguem al plat, ens el mengem. Però que siguem conscients que a vegades necessitem una pausa per regular-nos i sentir que tenim aquesta capacitat de regular-nos.
Aquest autocontrol, no?
Totalment.
I acabem amb un consell, Vanna, avui el portes tu, el consell del mes.
Sí, doncs mira, hem portat uns quants, però igual que el tema de la dieta, que deia l'Anna, petits canvis, doncs si tenim algun consell, són petits consells, ni que sigui el més bàsic de tot, que seria primer identificar aquesta gana fisiològica amb aquesta gana més emocional, ja seria com un punt, no? Veure quan, potser és que fa temps que no menjo i necessito menjar, o veure quan ha passat alguna cosa, jo m'estic sentint nerviosa i he de menjar. Ja només fent això, ja és un punt, que és com adonar-nos en del moment present. I després, si tenim aquesta ansietat o aquestes emocions desagradables, si podem fer aquestes poques respiracions o aquest dedicar-nos un temps, seria perfecte.
Vanna Di Marco i Anna Ferrés, moltes gràcies per explicar-nos en què consisteix el menjar emocional, ajudar-nos a identificar-lo i a millorar aquesta alimentació i fer-la conscient dia a dia. Que vagi molt bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.